Bon dia. Moments d'alarma i molta preocupació a Can Picafort per un virulent incendi en una botiga d'esports ubicada a l'avinguda Josep Trias, una zona molt concorreguda d'aquesta localitat turística del nord de Mallorca. No hi ha ferits i, de moment, es desconeixen les causes d'aquest foc que s'han declarat poc abans de les 11 del matí. Les flames han destruït el local i han obligat a desallotjar 4 habitatges. Tot d'una, anem en directe a Can Picafort. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dilluns 24 d'agost. Ho feim amb Bernat Nadal, al control tècnic titulars. A Menorca, l'OMT ha activat a primera hora del matí una alerta taronja per rissagues que podrien ser de més d'un metre. Per al moment, però, les oscil·lacions de la mà no han provocat danys. Fanny Mateu, bon dia.
Bon dia. L'Agència Estatal de Meteorologia ha detectat a les 7:40 del matí una oscil·lació al port de Ciutadella de 87 centímetres sense repercussions. L'alerta taronja preveu que pugui haver pujades i davallades de la mar de fins a 120 centímetres. A la platja de Calamblanes no ha hagut oscil·lacions importants, però a la 1 del migdia la bandera ha canviat de verda a vermella i s'ha prohibit el bany per risc de tempesta.
Just en aquest moment arrenca la vaga dels treballadors de la canera de Sonreus de Palma per reclamar millores laborals. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. Una protesta que comença marcada per l'atenció. El sindicat UGT acusa l'Ajuntament d'imposar uns serveis mínims del 100% que troben absolutament abusius. Denuncien que Acord desactiva així el dret de vaga, ja que s'obliga pràcticament tota la plantilla a treballar en els diferents torns per cobrir el servei diari normal.
D'una reivindicació a una altra, a Eivissa una cinquantena de treballadors d'Aena s'han concentrat a la terminal d'arribades de l'aeroport de Socodolà en protesta per la manca de personal i la sobrecàrrega de feina que ha de suportar la plantilla. Dani Manau, bon dia.
Bon dia. Segons el comitè d'empresa, en 20 anys el trànsit ha crescut un 75%, però només s'ha augmentat la plantilla en 8 noves places. Es queixen que algunes àrees han de fer vacances durant l'estiu, quan hi ha més activitat, i que els serveis obligats es comuniquen als treballadors amb només 48 hores d'antelació.
I avui també vos contam que comença oficialment la campanya de compra de llibres i material escolar aquí a les Illes. La tornada a l'escola, atenció, serà enguany un 15% més cara que el curs passat.
La despesa mitjana per fill ballarà entre els 800 i els 1.200 euros, depenent de si és centre públic o concertat o privat. Comerciants i famílies confirmen que les vendes ja han començat i que enguany es nota una novetat. Es torna a girar la truita cap a llibres de tota la vida.
I en els esports, en futbol, el Reial Mallorca ha anunciat l'11è fitxatge a Alberto Moreno. Ho ha fet hores abans de jugar avui vespre a Granada, la segona jornada de Lliga. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El lateral esquerre de 34 anys és nou jugador del Reial Mallorca. Firma fins a juny de 2027 amb opció d'ampliar el contracte. Alberto arriba lliure després d'acabar el seu contracte amb el Como, on ha jugat les dues darreres temporades, té una experiència contrastada i una Champions i dues Europa Leagues al seu palmarès. Tot això quan avui a les 9:30 del vespre el Mallorca jugarà a Granada la segona jornada de Lliga. Un partit en què Luis García no podrà comptar amb Abdon Prats ni Sergi Darder, però sí que ho farà en Josep Sardà i Adam Buxa, que podrien debutar a l'equip mallorquinista. I en ciclisme, avui, tercera etapa de la Vuelta a Espanya amb uns 174 quilòmetres de recorregut al sud de França.
I hores d'ara plou a punts de Mallorca, Menorca i les Pitiüses. Pedro Roger, bon dia. Quin temps ens espera per a les pròximes hores?
Bon dia. Ens trobam en una jornada marcada pels canvis. Avui tenim un cel carregat i pluges fins a mitjans del capvespre. A més, tenim pols en suspensió, així que allà on plogui ho farà en forma de fang. A partir del capvespre, el vent guanyarà força i tindrem també més redols de maror. I al llarg de la jornada continuarà el risc de rissaga a Menorca i a punts de Mallorca. Tot això acompanyat per una màxima que girarà entre els 32 i els 35 graus. I en vista demà, la temperatura també podrà augmentar un poc més. El vent bufarà entre fluix i moderat de ponent, sobretot a primeres hores, i també provocarà a la costa més exposada alguns redols de maror. I tot això anirà de la mà d'un cel molt més net i també sense cap precipitació.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:05, ho dèiem a l'inici, els bombers d'Alcúdia, Artà i Inca continuen en aquesta hora fent feina per apagar l'incendi a una botiga de roba de Camp Picafort. Aquest ja està controlat, però els bombers encara refresquen la zona calenta. La nostra companya Neus Pericàs és al lloc dels fets. Neus, bon dia, quina és la situació ara mateix?
Bon dia. En total són 3 locals comercials i 4 habitatges els que s'han hagut de desallotjar a aquest edifici situat a l'avinguda José Trias amb avinguda Centre. L'edifici es veu clarament afectat per les flames, per la part de la façana ha quedat negra degut al fum, les finestres estan trencades i encara s'hi veu una cortina de fum, ja que el foc encara no està extingit. Els bombers han rebut l'avís d'incendi a les 11:45 i han acudit ràpidament. Ho explica el tècnic de bombers de Mallorca, Francisco Grimalt.
Mira, a les 10:45 ens han donat avís d'un incendi a un local comercial a Camp Picafort. Tot d'una hem activat per despatx automàtic el parc d'Alcúdia i el parc d'Artà, i tot d'una en tenim més informació vista la virulència de l'incendi, hem activat un tercer parc que ha estat Ardinca.
Degut a la virulència de les flames, s'ha hagut d'evacuar tot l'edifici on hi havia un adult i 4 menors.
Tot d'una que han arribat les dotacions, s'han trobat un incendi molt desenvolupat i s'ha practicat l'evacuació dels moradors de les vivendes de dalt, que eren 4 vivendes. De les 4 vivendes n'hi havia 2 amb gent de dins i s'han evacuat, que hi havia un adult i 4 menors.
Ara mateix l'incendi s'està intentant apagar al soterrani, on segueix la flama. Els bombers estan actuant des de l'exterior, ja que no s'hi pot accedir per dins degut a l'esbocament de les escales.
Sí, ho estem fent des de fora, des d'un accés molt limitat des de fora, però és l'únic accés en seguretat que tenim en aquest moment.
De moment els danys només són estructurals, no hi ha hagut víctimes, i una vegada extingit l'incendi es valorarà en quin estat ha quedat l'edifici.
Gràcies, Neus Pericàs, per aquesta darrera hora des de Camp Picafort. Mentrestant, avui també vos contam que la moto implicada a l'accident mortal d'aquest cap de setmana a Palma era robada. El propietari del vehicle va presentar una denúncia en reconèixer la seva moto.
El sinistre va tenir lloc diumenge al coll d'en Rabassa per causes que es desconeixen. El conductor de la moto va perdre el control en una corba i va xocar contra una barrera metàl·lica i el vidre de l'aparador d'un local. A la banda del jove mort, l'altre ocupant de la moto va resultar ferit greu i va ser traslladat a Son Espases.
I l'associació SOS Desapareguts ha alertat avui de la desaparició d'una jove de 24 anys, Alcúdia, amb un perfil d'alta vulnerabilitat que va ser vista per darrera vegada dia 3 d'agost.
Segons la informació facilitada per l'associació, nom Lisa, fa 1,74 m d'alçades, de complexió prima, cabell ros i ulls blaus i d'un tatuatge. Demanen que qualsevol informació es comuniqui als cossos de seguretat, l'U2 o el telèfon habilitat per SOS Desapareguts.
D'Alcúdia anem cap a Menorca perquè l'AMET ha activat a primera hora del matí una alerta taronja per rissagues que podrien ser de més d'un metre. Per al moment, però, les oscil·lacions de la mà no han provocat danys. Fanny Mateu.
L'Agència Estatal de Meteorologia ha detectat a les 7:40 del matí una oscil·lació al port de Ciutadella de 87 centímetres sense repercussions. L'alerta taronja preveu que pugui haver pujades i baixades de la mà de fins a 1,2 metres. Les platges dels voltants del port també es veuen afectades quan es produeix aquest fenomen meteorològic. A la platja de Calamblanes no ha hagut oscil·lacions importants, tot i que a la 1:00 PM la bandera ha canviat de verda a vermella, en aquesta ocasió per risc de tempesta, i s'ha prohibit el bany. Víctor Fonel es el socorrista de la playa.
Porque tenemos tormenta eléctrica, hemos escuchado ya un par de rayos caer y hay que poner bandera roja obligatoriamente y sacar a todo el mundo del agua.
Els socorristes de les platges estan atents a qualsevol moviment brusc de la mar, ja que l'alerta estarà activada fins la mitjanit.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i 2:10, ho dèiem en titulars, tombam la segona quinzena d'agost i arranca oficialment la campanya de compra de llibres i material escolar. Enguany, les associacions de consumidors pronostiquen que les famílies gastaran fins a un 15% més que el curs passat a les Balears. De mitjana, la despesa per fill oscil·la entre els 800 i els 1.200 euros, una forquilla que, això sí, balla, segons si el centre és públic, concertat o privat. Famílies i comerciants confirmen que les vendes ja han començat i que se'n retorna a poc als llibres físics, amb escoles que els tornen a preferir per damunt dels ordinadors. Neus Mercant.
És una tendència que ha confirmat el portaveu del Corte Inglés de Palma, Antonio Sánchez, que ha notat com es torna a girar la truita, diu, cap als llibres de tota la vida. Això després d'anys d'apostar per la digitalització. Són declaracions a IB3 Ràdio.
És una tendència que s'ha aturat i que en principi el llibre de text físic es manté a les escoles amb molta preponderància.
Donats aquests canvis de criteri, les mares i pares exigeixen als centres que filin molt bé què demanen a les famílies. El portaveu de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPA, Xisco Ferriol, critica que a vegades que obliguen a comprar, per exemple, un ordinador que després gairebé no s'utilitza o llibres que es queden la meitat.
Encara no hem superat aquesta part de reutilització quan ja ha entrat la digitalització, no? Un ordinador, doncs ens hem de plantejar en quin moment s'ha de comprar, per què s'ha de comprar i si realment s'utilitza així com toca. Igual que llibres, perquè sabem que molt de pit els llibres de text acabes curs, has de follar una miqueta i veiem que han arribat a la meitat.
Un any més, Neus, les associacions de consumidors fan tot un seguit de recomanacions perquè aquestes compres surtin més a compte.
Intentar reciclar llibres, també material, ja sigui a l'escola o a través de familiars, és el consell principal. La resta, millor comprar-ho sense els fills, per evitar que una vegada a la botiga demanin coses massa cares. I no deixar-ho tot per al final, perquè els productes es poden encarir fins a un 12% els darrers dies. Alfonso Rodríguez, president de Consubal.
No dejarlo para el último momento, buscar oferta, porque hay ofertas, y sobre todo para determinado material ir solos, no ir acompañados de los niños, ¿no? Si vamos a comprar la mochila, pues vamos a ir mejor. Si vamos solos, nos va a salir un poquito más barato que si vamos con nuestros hijos que van a querer la mochila de moda.
De fet, una motxilla de marca pot arribar a costar entre 50 i 70 euros, molt més cara que una que no estigui de moda. Els pares els avisam. Aquest curs el que es du són les marques Disney, amb els personatges de Stitch i Mickey al capdavant, també la marca coreana K-pop i Spider-Man i Woody de Toy Story.
Idò, el govern recorda a les famílies que han de guardar, és important, les factures dels llibres de text per poder beneficiar-se de fins a 5 deduccions fiscals quan facin la declaració de la renda.
Una d'elles, la de compra de llibres de text, per deduir fins al 100% de la despesa. Les deduccions cobreixen també les despeses de conciliació per a menors de 6 anys, els estudis superiors fora de l'illa, l'aprenentatge d'idiomes i les places de difícil cobertura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2:13, obrim ara plana laboral perquè avui comença una vaga indefinida a la Canera de Sonreus. És una aturada molt difícil de secundar perquè l'Ajuntament de Palma ha fixat uns serveis mínims del 100%. Amb tot, els 11 treballadors del Centre de Protecció Animals estan cridats a la vaga. Aina Morales, bon dia. Quina és la situació en aquesta hora a Sonreus?
Bon dia, idò. Les barreres tancades al Centre de Protecció Animal de Palma i els ambientes del Lladrucs des de l'interior, trons del cel gris que predomina en aquesta hora a Palma i un constant anar i venir de camions carregats de residus o que acaben de descarregar a l'abocador de Sonreus, a la planta de residus de Sonreus propera en aquest centre. Els treballadors del Centre de Protecció Animal reclamen, vull dir, protesten per la seva greu precarietat laboral i manca de seguretat. Demanen millores salarials i en aquesta qüestió les demanen tant a l'empresa concessionària del servei com a l'Ajuntament de Palma, que finalment és el qui dona el servei. Juanjo del Teso, responsable de serveis a la comunitat d'UGT.
Bueno, las perspectivas son un poco desoladoras realmente. Hasta estos momentos todavía nadie se ha puesto en contacto con nosotros, ni la empresa ni el ayuntamiento. Los trabajadores están bastante frustrados y enfadados por este poco interés, pero bueno, perspectiva por nuestra parte, la de querer arreglar las cosas y dialogar, que es lo que hace falta, negociar y arreglar la situación.
La vaga comença en aquesta hora. Durant el dematí s'ha prestat el servei amb normalitat, tant pel que fa a la cura dels animals com per la tramitació de possibles adopcions. I en aquesta hora les oficines, però, estan tancades. El Juanjo del Teso espera que aquesta protesta, aquesta vaga indefinida que comença a partir d'ara, serveixi per moure una voluntat tan política com de l'empresa.
Que sabemos que hay vías legales para arreglarlo, hacer el esfuerzo que tienen que hacer las dos partes para poder, por lo menos, acometer un mínimo de lo que estamos reivindicando, que es unos salarios dignos y unas condiciones de trabajo seguras.
De moment no hi ha novetats, així que continuaran amb aquesta vaga convocada al Centre de Protecció Animal de Palma i des dels sindicats asseguren que la cura directa dels animals està inclosa dins els serveis essencials i no cor cap perill.
Gràcies, Aina Morales. Seguim amb més reivindicacions laborals, perquè a Eivissa una cinquantena de treballadors d'Aena s'han concentrat a la terminal d'arribades de l'aeroport d'Escodolà. Protesten per la manca de personal i la sobrecàrrega de feina que, diuen, ha de suportar la plantilla. Dani Manau.
El d'Eivissa està entre els 10 aeroports de l'Estat amb més nombre de vols i passatgers anuals. Hi fan feina 250 treballadors, bastants menys, segons els sindicats, dels que necessita aquest aeròdrom. Calculen que en els darrers 20 anys s'han sumat 8 noves places quan el trànsit de l'aeroport ha crescut en un 75%. Això fa que les sobrecàrregues de feina siguin constants. David Torres i Jesús Pérez són representants del comitè d'empresa.
En el mes de juliol som el sisè aeroport d'Espanya amb més tràfic. És que ja per darrere nostra té 350 treballadors, nosaltres tenem 250.
El personal tiene sobrecarga de trabajo, está desmotivado, está desanimado y todo ello influye en la calidad de servicio que se da al pasajero.
Demanen que es programin els serveis extraordinaris amb antelació per respectar la conciliació laboral dels treballadors i no entenen que algunes àrees, com el personal d'atenció al passatger, hagin de fer vacances en hivern, quan més activitat hi ha a l'aeroport. És de nou David Torres.
Si ets un aeroport estacional com l'aeroport d'Eivissa, té una opció que és agafar-les en hivern en compensació, que és el que estaven agafant la majoria dels col·lectius. El que passa és que la política de l'empresa és anar al contrari. O sigui, no té cap sentit que tu li donis vacances a un personal quan tens més treball.
Si Aena no escolta les reclamacions dels treballadors, el comitè prepara una nova protesta el pròxim 31 d'agost.
Protesta dels treballadors de l'aeroport de Escodolà, en canvi, on sí hi ha acord és a la naviliera baleària amb els seus treballadors de terra dels ports d'Eivissa Formentera per millorar els seus salaris.
Després de 2 anys de negociacions, el nou marc laboral també estableix la promoció professional dins l'empresa i acords de conciliació. L'empresa s'ha compromès a fixar els descansos demandats pels treballadors.
I temporada irregular i amb una baixada important del turisme familiar a Santa Eulària de Sarrià. Els preus elevats fan que moltes famílies hagin canviat la seva destinació vacacional i optin ara per indrets més econòmics. És una informació d'Anna Fernández.
A la zona de Santa Eulària de Sarrià el turisme familiar sempre ha estat el més comú. Ara, però, com expliquen a Paula Rava, presidenta de l'Associació de Venedors de Santa Eulària, la tendència ha canviat.
El turismo este que venía, que compraba regalitos para toda la familia y tal, o ha desaparecido o lo vemos muy poquito.
Un dels motius, segons explica Walid Ah, director de l'hotel Duquesa Playa, han estat els elevats preus.
Los precios en la isla ya son insoportables, comparan estos precios con otros destinos parecidos a lo del Duquesa, a lo de Ibiza.
Una temporada que està sent bastant irregular també per als comerciants, ja que diuen que els turistes venen amb un pressupost limitat per l'oferta complementària. Escoltem el president dels comerciants de la PIMEF, José Javier Mari, i algunes comerciants.
Hi ha una setmana bona i llavors ve una setmana dolenta o venen uns dies dolents que a vegades ens lleven una mica aquesta rentabilitat dels altres dies, no?
Tienes un dia de superventes i al dia siguiente, o sea, una caja ridícula.
Molt irregular. Un dia treballes, l'altre no treballes, l'altre mos falla molt els boixos.
També han destacat que les famílies que continuen venint a Santa Eulària han reduït molt la seva estada.
Arribam a les 2:20.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. s'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Calor?
Molts cars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Seguim amb més qüestions. La universitat fa una crida perquè necessita voluntaris per fer el macrorecompte de persones que no tenen casa i es troben en una situació d'exclusió residencial a les Illes. De moment, aquesta iniciativa ja compta amb uns 200 voluntaris. La intenció de l'UIB i de la Xarxa per la Inclusió Social és fer el recompte el pròxim dia 30 de setembre de manera simultània als municipis de les Illes de més de 20.000 habitants.
Sí, el coordinador del projecte i professor investigador de la Universitat de les Illes Balears, David Abril, explica que, per d'un davant, aquesta iniciativa es necessita unes 500 persones. Segons David Abril, fins ara no s'ha duit a terme cap iniciativa d'aquest abast.
És un tipus de recompte, si bé se n'han fet anteriorment, que mai s'ha fet d'aquestes característiques com aquest abast. No? Tothom reconeix que la problemàtica de l'habitatge és molt important a Balears, però no tenim les dades.
Molts estudiants i docents s'han sumat a aquesta iniciativa, que segons el professor David Abril, té un doble objectiu.
El projecte vol complir un poc aquesta doble funció, no? De disposar de dades per prendre les decisions i apuntar cap a les polítiques que s'han de fer, i per l'altre també sensibilitzar la població sobre la complexitat d'aquest problema, que és molt més que un simplement la vivenda cara i no tothom se la pot pagar. Hi ha gent que està vivint en situació molt precària.
Els voluntaris que vulguin participar hauran de fer una breu formació sobre el que és el sensellarisme i com dirigir-se de manera respectuosa a les persones que pateixen exclusió residencial. Les persones interessades també han de dir que es poden apuntar a través de la pàgina web de la Universitat de les Illes Balears.
Avui també ens feim ressò de la situació de saturació en els serveis públics, privats i concertats vinculats amb la salut mental dels menors d'edat. L'increment de la demanda ha desbordat les consultes i els professionals tenen dificultats per fer-hi front. Això fa que, en alguns casos, es retardi i s'agreugi el diagnòstic. La pregunta, però, és a què es deu? Idò, el creixement de consultes en respon a la confluència de dos factors: l'augment real de problemes relacionats amb la salut mental i una major conscienciació en la necessitat de prevenir. Però anem a parts i analitzem què implica cadascun.
Per entendre l'increment de problemes de salut mental entre infants i adolescents, s'ha d'examinar el menor en el seu conjunt, en el seu context. És una qüestió multifactorial i la problemàtica s'ha d'abordar des de diferents disciplines, com ara des dels serveis socials i l'educació. El president del Col·legi Oficial de Metges de les Balears i també psiquiatre, Carles Requesens, destaca els psicòlegs que s'han introduït a l'atenció primària i també als centres educatius.
Per tal de que puguin veure i que puguin esbrinar què és el que està passant a un atlot en concret i que puguin tenir aquestes mesures i aquestes vies. La realitat quina és? Que les escoles tenen els recursos que tenen i la realitat també és que la ISMIA, a nivell de salut mental infantil juvenil, també té recursos que té.
La coordinadora del grup de psicologia educativa del Col·legi de Psicologia de les Balears, Shannon de Jesús, insisteix en que l'increment també respon a que cada vegada hi ha manco estigma y mayor conciencia, y eso, digo, es positivo.
Sí, porque al final lo que hacemos en esta primera línea de ataque es parar o intentar prevenir un problema que puede ir a mayores. Entonces ya cuando hay muchísima prevención o que se ataja un problema ya de raíz muy pronto, evitamos que un trastorno se desarrolle y pueda ir a mayores.
I encara parlant de la salut dels infants i adolescents, avui vos explicam que ha quedat constatat que existeix una relació directa entre el consum de pantalles i els hàbits d'alimentació.
L'investigador de l'IDISBAI de la UIB, Josep Antoni Tura, ha participat en l'estudi que ho demostra. S'ha centrat en infants d'edat preescolar. S'ha pres una mostra de 909 infants portuguesos d'entre 2 i 6 anys. En una entrevista a l'Informatiu Matí, Josep Antoni Tura ha explicat que la publicació d'aquests productes és preocupant, però també influeix la formació dels pares.
Vull dir, els pares s'ha demostrat també, ho demostrem una altra vegada més, en que amb menor formació de les persones, dels pares, es fa que la dieta dels infants sigui encara pitjor. Llavors, una bona formació mos servirà com a una bona prevenció de futures patologies greus.
L'investigador de l'IDISBAI i de la universitat aposta per indicar els paquets dels ultraprocessats que no són beneficiosos per la salut.
Per això s'ha posat en marxa ja fa uns anys tot el que són les informacions més simples i el que se diuen informació nutricional frontal. És a dir, que no has de girar els paquets, sinó que davant hi ha unes lletres, com pugui ser es formant NutriScore o altres països, que aquests afavoreixen la informació a un simple cop de vista. Però pues tu, evidentment, vols anar més enllà en la informació, gires s'envàs i darrere la informació numèrica, perfecta.
I el Sindicat Lliure de Treballadors Aeris denuncia el risc que pateixen els pacients de l'Hospital Son Espases, tot plegat perquè l'Agència Estatal de Seguretat Aèria permet el trasllat de pacients amb helicòpters que, diu, no estan permesos per la normativa europea.
El sindicat afirma que s'han realitzat al manco de 8 trasllats amb helicòpters que només tenen un motor. Segons el representant dels treballadors, és l'únic hospital de l'Estat on tenen constància que es produeixin aquests fets. El Sindicat Lliure de Treballadors Aeris assenyala que el reglament europeu exigeix que els vols mèdics es facin amb aparells equipats amb 2 motors. El motiu és que, en cas que es produeixi una errada mecànica de l'únic motor, provocaria un aterratge forçós contra l'hospital. El secretari general d'aquest sindicat, Esteban Sánchez, explica que els helicòpters afectats són els dels bombers i també de la Guàrdia Civil.
Si tienes un fallo de motor en la aproximación al helipuerto o cuando estás despegando, tú vas a poder despegar tranquilamente con un solo motor sin ningún problema. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que está entrando con un helicóptero con un solo motor y claro, se pone en riesgo. ¿Por qué? Porque si tiene un fallo de motor, lógicamente tienes que hacer un aterrizaje de emergencia.
Salut assegura que els helicòpters de l'IB Salut compleixen amb la normativa i disposen de 2 motors.
I a Formentera, les empreses de charter de l'estany d'Espeix fan servir el pantalà del centre d'esports nàutic com a alternativa a la rampa de la Sabina que els temporals se van deixar inutilitzable. El Consell recorda que la infraestructura que fan servir ara no és un punt d'embarcament de clients. Regina Mayans.
Algunes empreses de lloguer d'embarcacions que operen a l'Estany d'Espeix fan servir el pantalà del Centre d'Esports Nàutics de Formentera com a punt per embarcar i desembarcar la seva clientela, ja que els temporals van fer malbé la rampa de la Sabina que feien servir anteriorment. Isabel Aguirre és la secretària de l'Associació d'Usuaris Professionals de l'Estany d'Espeix.
La rampa ha quedado totalmente inhabilitada y era nuestro punto de embarque y desembarque, que se ha llevado utilizando desde que la rampa fue construida. Entonces, le pedimos una serie de permisos o de soluciones al Consejo de Formentera, que nunca nos contestó. También están pedidos los permisos de poder utilizar el canal de la Escuela de Vela, en el que también ha habido silencio administrativo, pero la realidad es que tiene balizamiento público, es un canal público.
El Consell de Formentera recorda que aquesta instal·lació del Centre d'Esports Nàutics té usos expressament regulats, reservat per l'amarrament de les barques de l'Escola de Vela i a les persones usuàries. usuàries del centre. En aquest sentit, i amb l'objectiu de garantir la seguretat, la institució insular treballa perquè l'ús del canal quedi reservat a embarcacions sense motor.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i mitja, és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 24 d'agost. Moments d'alarma i molta preocupació avui a Can Picafort per un virulent incendi en una botiga d'esports ubicada a l'avinguda Josep Trias. És una zona molt concorreguda d'aquesta localitat turística del nord de Mallorca.
No hi ha ferits i de moment es desconeixen les causes del foc declarat poc abans de les 11 del matí. Les flames han destruït el local i han obligat a desallotjar 4 habitatges.
Segons els bombers, en aquests habitatges, d'aquests habitatges han estat desallotjats un adult i 4 menors. Avui també destacam que Menorca està en avís taronja per risc de rissagues i el port de Ciutadella n'estan ben pendents.
La previsió de l'AEMET és que les oscil·lacions del nivell de la mar arribin al 1,20 metres. En algunes cales del ponent de l'illa han canviat la bandera verda per la vermella.
Avui ha començat la vaga dels treballadors de la Canera de Sonreus de Palma. Protesten per reclamar millores laborals.
Una protesta que comença marcada per l'atenció. El sindicat UGT acusa l'Ajuntament d'imposar uns serveis mínims del 100% que troben absolutament abusius. Denuncien que Cort desactiva així el dret de vaga, ja que obliga pràcticament tota la plantilla a treballar en els diferents torns per cobrir el servei diari normal.
Protesta avui també dels treballadors d'AENA a l'aeroport d'Eivissa per la manca de personal i la sobrecàrrega de feina que diuen suporta la plantilla.
Denuncien que en els darrers 20 anys el trànsit aeri ha augmentat un 75% i només s'han creat 8 places noves.
I comença oficialment la campanya de compra de llibres i material escolar a les Illes. Atenció, perquè la tornada a l'escola serà enguany un 15% més cara que el curs passat.
La despesa mitjana per fill variarà entre els 800 i 1.200 euros, depenent de si el centre és públic, concertat o privat. Comerciants i famílies confirmen que les vendes ja han començat i que enguany es nota una novetat. Es torna a girar la truita cap a llibres de tota la vida.
Són les 2:32.
Informatiu migdia. Esports.
Temps ara per a la informació esportiva. El Real Mallorca ha anunciat l'11 fitxatge. És el lateral esquerre, Alberto Moreno. Ha fet l'anunci hores abans de jugar avui vespre a Granada la segona jornada de Lliga. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El lateral esquerre és nou jugador del Real Mallorca. Firma fins a juny de 2027 amb opció d'ampliar el seu contracte. Alberto Moreno, de 34 anys, ja ha passat el reconeixement mèdic i arriba lliure després d'acabar contracte amb el Como italià, on ha jugat les dues darreres temporades, un total de 48 partits amb 2 gols i 2 assistències. A més, el jugador sevillà compta amb un palmarès envejable, una Champions i 2 Europa League. L'escoltam.
Estoy muy contento de estar aquí. Un nuevo reto en mi carrera. He tenido la suerte de tener una carrera muy bonita y este último año con el Como pues lo hemos metido en Champions. Y cuando me comentaron esto del Mallorca, dije, me gusta. Me gusta este reto de poder llevar al Mallorca a donde se merece, que es Primera División.
El nou jugador del Mallorca, que per cert lluirà el dorsal número 5, l'heu escoltat, té ben clar quin és l'objectiu. A més, també ha parlat dels principals motius que li han fet venir a l'illa.
Lo principal ha sido el proyecto, pero después también el Mallorca ha hecho un esfuerzo grande por tenerme aquí y eso lo he valorado muchísimo. Pero como te digo, el proyecto es lo que a mí me ha hecho el venir aquí, el tener otra vez en el cuerpo esas ganas de conseguir cosas con un club. Y aquí estoy listo y deseando empezar ya.
I tot això en el mateix dia en què el Mallorca disputarà la segona jornada de la segona divisió. Serà a les 9:30 del vespre contra el Granada a l'estadi Nuevo Los Cármenes. I per a conèixer la darrera hora del partit, connectam amb el nostre enviat especial. Toni Fuster, bon dia.
Hola, bon dia, Xisco Rivas, de l'hotel Abade Nevada Palace, hotel de concentració del Real Mallorca. Ha arribat l'equip fa una hora, aproximadament, fa un poc més, aterraven a l'aeroport Federico García Lorca de Granada amb la novetat d'Adam Buxa, el davanter polonès de 30 anys, cedit del Udinese italià. Veurem si avui té els seus primers minuts. El manco ha entrat en aquesta llista de convocats de Luis García Fernández. No hi són Sergi Darder, amb un virus, Adon Prats, amb molèstia física, i tampoc hi són Jan Sales i Calumbà Júnior. En el Granada són baixes Pau Casas, Jesús, el lesionat, el lateral dretà, i Rayan Zinebi, que es troba en la selecció sub-20 del Marroc. És un davanter. Un Mallorca que visita un estadi Nuevo Los Cármenes en el que només ha guanyat una vegada. A les darreres 9 visites va ser l'any 2013, 1-2, en gol d'Alfaro i de Tomer Hemet a l'aracaballes del partit. 3 empats i 5 derrotes. Per tant, anem a veure si avui aconsegueix guanyar i posar-se en aquesta part alta. Possiblement se podria posar líder, segons el resultat que se n'anirà a la jornada d'avui, en 6 punts, empatat en les Palmes i el Tenerife, i a l'espera del que pugui fer l'Andorra a l'estadi de Balaïdos. Arbitrarà Saúl Aiz Reix, àrbitre del Comitè Valencià, 40 anys, en el bar hi serà Raúl Martín González. El possible 11 que avui traurà Luis García Fernández aquí en el Nuevo Los Cármenes serà el format per Arnau a la porteria, Calatayud Valient, Raillo i Lato en defensa. Al mig del camp hi ha un dubte entre Alex Sala o Antonio Sánchez, que acompanyarà Manu Morlanes. En el costat, Sencito Lubumbo i Antonio Roca, Pablo Torre a la mitja punta i Adrián Fuentes com a referència a la punta d'atac. Per tant, ara dinen els futbolistes a partir de les 7:30 aproximadament. Hora que començarà es porta en joc, l'equip estarà a punt ja de desplaçar-se cap al Nuevo Los Cármenes. Hi ha res, hi ha 5 minutets, si és que arriben d'aquest estadi en el camp del Granada, on el partit està programat per les 9:30 del vespre en la presència de més de 200 aficionats del Real Mallorca.
Moltes gràcies, Toni. Anem a escoltar el tècnic del Mallorca, Luis García, parlant del rival, el Granada, que la primera jornada d'aquesta segona divisió va empatar 0 a l'Oviedo.
Los jugadores tienen automatismos adquiridos, hay una idea de juego clara y marcada, y bueno, pues va a ser un equipo peligroso, un equipo que corre bien, un equipo que es peligroso, y en su casa todavía más. Sacaron un resultado positivo también para ellos en el campo del Oviedo, un campo muy muy difícil, donde va a ser muy difícil puntuar, y ellos pues tuvieron incluso situaciones para poder haber ganado en segundo tiempo.
D'altra banda, el Granada, com deien, cercarà avui davant la seva afició la que seria la primera victòria de la temporada. Així analitza el partit l'entrenador del conjunt nacerita, José Rojo Martín Pacheta.
Que vamos a encontrar un rival que tiene un control pase fantástico, un rival que tiene mucha velocidad en algunos jugadores suyos y un equipo que es muy preciso, al que le quiero mucho, ¿eh? A Luis somos pasados pericos los dos. Creo que son un muy buen equipo, pero que nosotros somos también muy buen equipo.
Un partit de la segona divisió, segona jornada entre Granada i Real Mallorca, que començarà a les 9:30 del vespre a l'estadi Nuevo Los Cármenes i que podreu seguir aquí en directe el programa Esports 3 en Joc a partir de les 7:30 del capvespre. I ahir es varen disputar 4 partits més de la segona jornada d'aquesta Liga Hypermotion, amb un empat i 3 victòries dels equips locals. Els resultats són els següents: Eibar 1, Valladolid 0, Castelló 0, Sabadell 0, Sporting de Gijón 1, Burgos 0 i Tenerife 1, Almeria 0. De moment, només 2 equips han sumat 6 de 6 punts disputats, són el Tenerife i Las Palmas, actuals líders de la classificació. I un altre equip que cercarà avui la seva segona victòria de la temporada, a més del Mallorca, és l'Andorra. L'equip andorrà visitarà el camp del Celta Fortuna quan siguin les 7 del capvespre.
Bueno.
Pel que fa a la primera divisió, ahir empat a 2 entre Atlètic de Madrid i Villarreal al Metropolitano, un partit en què Robin Lenormand, defensa del conjunt madrileny, va ser expulsat al minut 76. Al Coliseum Alfonso Pérez, el Getafe es va imposar per 1-0 al Racing de Santander gràcies al gol d'Enes Unal, i el Martínez Valero, victòria contundent de l'actual campió de la competició, el Barça, per 0-5 a l'Elx, en doblet de gols de Rafinha i Fermín, un altre del debutant Karim Adeyemi i doblet d'assistències de l'altre nou fitxatge, l'anglès Anthony Gordon. I per avui, a les 7:30 del capvespre, Osasuna contra Llevant, i a les 9:30 del vespre, el Màlaga s'enfrontarà al Deportivo de la Coruña del porter eivissenc Leo Roman. A més, avui migdia, l'exmallorquinista Pablo Maffeo ha estat presentat oficialment com a nou jugador del València. El lateral ha parlat de la seva sortida del Mallorca.
Fue un poco rápido todo, obviamente, pero nada más. O sea, al final se dio lo de Olympiacos antes, yo lo cogí porque yo tenía una situación en Mallorca un poco complicada a nivel individual y nada más. Obviamente cuando se ponen en contacto y me dicen lo del Valencia, no dudo ni un segundo.
Continuem amb futbol, perquè després de pràcticament 20 anys de carrera, Emilio Ansué ha anunciat la seva retirada del futbol professional. El mallorquí de 36 anys posa punt final a la seva trajectòria esportiva després d'acabar aquest estiu el seu contracte a l'Intercity de la segona federació, on ha jugat els darrers 4 cursos. Escoltam en Sué el seu missatge d'acomiadada.
Nunca imaginé que escribir estas palabras sería tan difícil. Todo empezó con un niño de 9 años que solo soñaba con jugar al fútbol, sin saber que este deporte le regalaría mucho más que una carrera. Mi sueño comenzó en el Atlético Baleares y con solo 13 años el Real Club Deportivo Mallorca me abrió las puertas del club con el que siempre había soñado. Allí crecí como futbolista y como persona, hasta cumplir el sueño que tenía desde niño, debutar en Primera División con la camiseta del equipo de mi tierra. Gracias al Atlético Baleares, al Real Club Deportivo Mallorca y a todos los clubes que confiaron en mí.
En Sué va defensar la camiseta del Mallorca durant 5 temporades amb uns registres de 154 partits i 16 gols. El Real Mallorca ha destacat el seu compromís amb el club i la seva gran trajectòria. I aquesta setmana dona el tret de sortida a la primera federació. L'UD Eivissa ha tornat a fer una gran inversió per lluitar per 4ª temporada consecutiva per l'ascens a segona divisió. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, acabades les proves, arriba la competició. Serà diumenge 7:15 de la tarda al Maulí, a Antequera. L'Eivissa ha fet una de les millors pretemporades que recorden quan ha resultat 6 joc i ha invertit fins ara més de 2 milions d'euros en la nova plantilla. Però ara arriba la lluita pels punts i serà en aquest escenari on es començarà a conèixer el verdader nivell de l'equip. A més, la pressió per a Raúl Jona no és poca. En les darreres 2 temporades, els 2 tècnics que van iniciar-les, Pep Lluís Martí i Paco Gémez, no van arribar al mes de desembre. Altres de les complicacions que se li presenten a Jona abans del primer partit és quin 11 traurà per al debut a Antequera. Després de jugar 3 amistosos en 4 dies la setmana passada, potser la principal referència per a fer-se una idea no és el darrer contra el Mallorca B, i sí el primer d'aquests partits fa 5 dies contra l'Arenas Club, rival de la mateixa categoria, però del grup 1. A falta de l'arribada d'un central més, Genaro Rodríguez ha actuat més de central que de pivot. Estals part amb avantatge si no acaba sortint de segona divisió per iniciar com a lateral dret, però l'arribada de Pablo Busto, deixant bona impressió, pot moure el català en gran moment de forma a altra posició. Contra el filial mallorquinista va jugar d'interior. Lazo parteix com a favorit per galons per sortir d'inici a la banda esquerra de l'atac, però Joldi, que també juga habitualment allí, ha estat un dels millors en les darreres setmanes. La punta de l'atac pareix per a Manu Justo, que ve de jugar a segona divisió, però Slava està arribant en un gran estat de forma al darrer tram de pretemporada. Totes aquestes incògnites les resoldrem en 6 dies i encara han d'arribar almenys 3 jugadors més. Avui ha començat la preparació, no s'han entrenat Ivan del Olmo i Ismael Fadel. Recordem, Liberto Beltrán es baixa per a gairebé tota la temporada.
En ciclisme ja es troba en marxa la tercera etapa de la Vuelta a Espanya amb uns 174 quilòmetres de recorregut al sud de França, en sortida entre Grissa-Naude i arribada a Font Romeu. Pel que fa a l'anterior etapa, Matthew Brennan es va endur ahir la segona cursa de la competició en una jornada en què Enric Mas va arribar amb el pilot. En el recorregut més llarg de tota la volta i després de molts atacs i contraatacs, tot es va decidir a l'esprint i allà el britànic del Team Visma va ser el més ràpid. A la classificació general, l'eslovè Tadej Pogačar continua al capdavant, mentre que l'artenenc Enric Mas ocupa la posició número 24. I acabant l'informació esportiva d'avui dilluns en natació artística, perquè el Sagracia Stewart i Ildeor Fila Soto del Club Mediterrània s'han proclamat bicampiones d'Europa a la categoria màster 50-59. Després de guanyar-lo en el duo tècnic, les mallorquines han tornat a pujar al podi aquest cap de setmana en la modalitat duo lliure. Amb aquesta segona medalla d'or, Gràcia i Orfila es proclamen campiones d'Europa per partida doble al campionat disputat a Bratislava, Eslovàquia.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
Dilluns a les 7:30 torna Esports en Joc amb el Granada Real Mallorca.
En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
I disfrutem d'Esports en Joc!
Amb els millors comentaristes.
S'han de jugar partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
I la participació dels oients.
En Jaume de Felanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports en Joc.
I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:47. Sanitat s'ha reunit avui migdia amb les comunitats per concretar l'enviament de vacunes per als milers d'immigrants irregulars assentats a Ceuta. Entre les vacunes més sol·licitades es troben la triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria.
En la seva xarxa social, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha anunciat que la trobada d'avui és una continuació de la reunió de la setmana passada per facilitar la donació de vacunes a la ciutat autònoma mentre s'adquireixen més dosis. Això després de l'entrada de 80.000 persones des del Marroc el passat dia 30 de juliol.
La ministra de Migracions, Selma Saiz, considera una greu irresponsabilitat el fet que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demani el confinament dels migrants de Ceuta.
En declaracions a Televisió Espanyola, Selma Saiz ha assegurat que no hi ha risc de contagi.
No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones, en este caso, del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
La ministra, la presidenta, volen dir, de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha carregat contra el govern espanyol. Ayuso ha lamentat que s'hagi convocat les comunitats autònomes fent xantatge, diu, ja que després de l'inici, fa 3 setmanes, de la crisi migratòria a Ceuta, l'executiu de Pedro Sánchez no ha fet res.
Se dan cuenta de que necesitan vacunas, que es evidente que es uno de los primeros pasos que tendrían que haber dado. Y entonces la ministra lo que hace es convocar a las reuniones a las comunidades autónomas en una reunión en la que, de manera chantajista, como siempre, o accedes a lo que se te va pidiendo o tú no quieres colaborar. Bueno, vamos a ser desde luego responsables con la población en Ceuta, pero no es de recibo estar en manos de este tipo de gobernantes, de un gobierno que nunca ha estado a la altura.
Cantàbria i Aragó ja han avançat que posaran a disposició de Ceuta vacunes.
I de la ministra de Defensa, Margarita Robles, s'obrirà demà la ronda de compareixences ministerials al Congrés per abordar la situació a Ceuta. Fins a 8 ministres han demanat donar explicacions a la cambra.
Segons el calendari previst, dimecres serà el torn de la ministra de Sanitat i el de Presidència, Justícia i Relacions en les Corts. Divendres, dia 28, compareixeran els responsables d'Exteriors, d'Interior i d'Inclusió. Ja la setmana que ve, dilluns 31, compareixeran les ministres de Joventut, Joventut i Infància.
I a l'exterior, Ucraïna ha atacat 4 centres logístics del sud de Rússia. Això en el dia en què Ucraïna celebra els 35 anys de la seva independència. Moscou ha contraatacat amb 8 míssils i més de 140 drons que han caigut sobre magatzems d'aliments i infraestructura elèctrica a la regió d'Odessa.
El gegant rus del comerç electrònic, Ozon, ha informat que diversos dels seus magatzems han rebut l'impacte de drons ucraïnesos. Ucraïna també ha convocat avui la Coalició de Voluntaris, una aliança de diferents països i organismes internacionals de suport al país. La reunió que tindrà lloc a Kiev serà copresidida pel Regne Unit, França i Alemanya. La celebració de la reunió coincideix en l'aprovació d'un nou paquet d'ajudes per part de la Comissió Europea. L'ajuda financera preveu una aportació de 6.100 milions d'euros per a Ucraïna que es destinaran a nous sistemes de defensa, míssils, munició i també radars.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Tornem aquí a les Balears perquè avui Montuïri celebra Sant Bartomeu, el dia del patró del municipi, i com marca la tradició, els cossiers, la dama i el dimoni surten per darrer pic enguany al so del flabiol i la xeremia per interpretar els tradicionals balls amb més de 2 segles d'història. Una celebració reconeguda festa d'interès cultural pel Consell de Mallorca. Lluís Hernández.
Els cossiers avui encara són més protagonistes, ja que el dimoni no encalça els més joves. Recorren els carrers del municipi fins a la missa solemne a l'església, no al patró. Al final del migdia ballaran a la plaça Major i dins l'Ajuntament les darreres danses de 2026 com Flor de Murta, Gentil Senyora o la Dansa Nova. El batlle de Montuïri, Toni Miralles, ha assegurat en una entrevista a l'Informatiu Matí l'orgull i la responsabilitat de ser a la vegada Batlle de Montuïri i cossier, i ha assegurat que la pròxima generació de cossiers, la comissió està oberta al fet que puguin entrar a ballar les nines del municipi del Pla.
Som conscients que tots aquests anys, que són molts, han gaudit de la festa, crec que també han fet gaudir la gent, i ara toca donar pas a una altra fornada. No serà enguany, l'any que ve encara ballarem, no sé quant d'any més ballarem, però sí que ja comença la hora de preparar aquest terreny per donar pas a una nova fornada i que puguin gaudir de ballar i fer gaudir la gent, igual que hem pogut fer nosaltres, que hem tingut aquesta sort de fer-ho nosaltres.
Les canyes i les cintes dels cossiers engalanen les façanes del municipi amb l'olor a la faveguera típica d'aquesta festivitat. Els montuïrers vesteixen ben mudats per celebrar Sant Bartomeu. Expliquen com avui és un dia especial dirigit més als veïnats del municipi que, sense tanta massificació de les corregudes del dimoni d'ahir, gaudeixen dels balls amb més espai i comoditat.
És un dia molt especial, a més que surten els cossiers, és el més dia per Montuïri, perquè avui el dimoni no pega i és el dia de disfrutar del ball dels cossiers.
Esperem que el que diu poguer-ho gaudir amb tranquil·litat, perquè ens van dir que a vegades les festes se fan molt, hi ha molta gent, molt de trull.
Els balls dels cossiers són preciosos i se disfruten molt de veure'ls avui, que els veus un poc més de prop.
La jornada festiva conclourà amb la tradicional revetlla d'aquesta nit a l'Avinguda del Dau de Montuïri.
I on també es comença a respirar la festa és a Maó. Queden 2 setmanes per a la Mare de Déu de Gràcia i l'Ajuntament ha presentat avui les novetats d'aquestes celebracions. Fanny Mateu.
Les festes de Gràcia de Maó comptaran enguany amb un reforç de 25 agents de policia local, 10 dels quals es desplaçaran des de Mallorca. Un desplegament sense precedents que també comptarà amb vigilància des de l'aire, amb un equip de drons i un helicòpter, ho explica Héctor Pons, batlle de Maó.
Enguany també, com a novetat, hem incorporat una sèrie de càmeres a la plaça Constitució que permetran fer un seguiment en directe des del centre de control operatiu, que estarà ubicat a les dependències de la policia local. Això ens ha de permetre també poder ser més ràpids en les intervencions.
Aquest dimecres comença el programa d'actes de les festes de Maó amb la sortida dels gegants en Tomeu i Neguida. Fins que soni per fi el primer toc de Fabiol, dia 6 de setembre, la ciutat desplegarà més d'un centenar d'activitats veïnals i esportives. L'Ajuntament s'ha proposat recuperar la tradició del repartiment d'aigua arròs per les cases de tots els barris del municipi, com explica José Manuel García, regidor de festes.
I s'han de fer molt fàcil. És telefonant a l'Ajuntament de Maó, se'ls hi prendrà nota i a partir d'aquí nosaltres, els dies previs, se'ls avisarà. Han d'estar amb una franja d'horari que seva, que és de 5 a 7, i durant aquest període, el caixer que li toqui aquella àrea, aquella zona, farà per anar-hi i els anirà a visitar.
Les banderes de les festes ja estan disponibles a l'Ajuntament per tothom que vulgui lluir-la a casa seva i els telèfons per reservar la visita dels caixers repartint el tradicional aigua arròs ja estan oberts.
I avui també vos contem que les restes del vaixell tardoromà del segle IV després de Crist, enfonsat fa 1.700 anys davant la badia de Palma, han estat seleccionades com a candidates als Premis Història de National Geographic a la seva tercera edició. La nominació s'ha donat dins la categoria Millor Descobriment Històric Nacional.
Va ser el 29 de juny passat quan el Consell de Mallorca va finalitzar l'extracció completa de les restes, posant punt i final a l'operatiu arqueològic de 4 mesos que es va desenvolupar juntament amb l'UIB i les Universitats de Barcelona i Cádiz. Unes tasques que, segons la consellera de Cultura, Antònia Roca, col·loquen l'illa en un nivell molt alt d'especialització.
Estem a un altíssim nivell de lo que és arqueologia subaquàtica perquè se tracta d'un vaixell amb unes condicions extraordinàries. És el primer que se troba en tan bon estat de conservació. A més, també importantíssima la càrrega que se va trobar en el vaixell, aquestes més de 300 àmfores.
El guanyador del concurs es decidirà mitjançant votació ciutadana fins a dia 12 d'octubre a través del web del National Geographic Història.
I el director de cinema Rafa Cortés i l'escriptora Carme Riera preparant un projecte en comú. És un projecte sobre les illes que a hores d'ara han de mantenir en secret i sobre el qual han volgut saber alguna cosa més. Sandra Martínez.
I no ha estat fàcil. Quan Rafa Cortés va penjar al seu Instagram una imatge de la signatura entre A Name Like This, que és la seva productora, i l'acadèmica de la RAE, no va pensar el ressò que tindria entre els mitjans de comunicació. Cortés confiava que l'anunci no anés massa més enllà del seu cercle d'amistat i coneguts perquè, diu, encara no se'n pot avançar gairebé res.
Ara estem en una part embrionari, acabant de col·locar els elements que ens interessa, dels que ens interessa parlar, i d'aquí resultarà en algun moment estarem en un punt en el que convengui i que sigui adient explicar-ho. Però d'alguna manera és com si ens haguéssiu trobat el dia que hem posat els genolls en terra i ens han declarat.
De fet, passarà potser un any fins que no es pugui saber quin és el projecte que ha unit aquests dos noms propis del món cultural de les illes, que tenen moltes coses en comú.
Fet de ser mallorquins, fet de voler contar històries des de Mallorca, de voler apostar per la identitat dels mallorquins, de les històries que passen aquí, que són d'alguna manera úniques, però per una altra banda també són universals.
Tadeja Mó, El darrer blau, L'estiu de l'anglès... La imaginació pensa en la translació d'aquestes novel·les a la gran pantalla, però de Cortés no surt ni una paraula. Bé, una sí.
Jo estic molt convençut que qualsevol cosa que jo faci me sortirà millor si la faig a Carme Riera. I aquesta és una de les meves més clares sorts en aquest projecte.
Tot això mentre el director segueix lluitant per tirar endavant a Mallorca la continuació d'Allò, un projecte Raimon que es rifa en les altres comunitats amb ajudes i facilitats pel rodatge, però que Cortés segueix amb la intenció ferma, amb l'esperança també, que s'acabi rodant a Mallorca.
Jo vull pensar que la farem a Mallorca, que Mallorca obrirà les portes i que Mallorca se'n beneficiarà, sobretot, perquè crec que al final els bombers que deixa una pel·lícula en el teixit econòmic dispuesto és una raó ja suficient de per si com per no donar-li l'esquena. Ja no diria un acte de generositat, és quasi un acte de responsabilitat.
Rafa Cortés ha presentat la versió remasteritzada de Yo a l'Atlàntida Film Fest, coincidint amb el 20è aniversari de la seva estrena.
I avui acabam amb la música de Coque Maya. Actua avui i demà al Teatre Casino de 7 de gener. Presenta Una noche en Menorca, una cita íntima i exclusiva amb un aforament limitat de 250 persones que esgotaren les entrades en qüestió d'hores i que forçaren una segona cita l'endemà. Són les 3, moment ara per repassar els principals titulars d'aquest dilluns 24 d'agost, que passen per un virulent incendi que ha destruït una botiga de roba d'esports a Can Picafort, ubicada en una zona molt concorreguda d'aquesta localitat turística del nord de Mallorca. Les flames s'han obligat a desallotjar 3 locals i 4 habitatges on hi havia un adult i 4 menors. El foc ja està controlat i no hi ha ferits. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Els bombers del Codiertà i Inca continuen fent feina per apagar la zona calenta. L'incendi s'ha produït poc abans de les 11 del matí en un local situat a l'avinguda Josep Trias i poc després s'ha donat per controlat. A causa de la virulència de les flames s'ha hagut d'evacuar tot l'edifici. Francisco Grimalt és tècnic dels bombers de Mallorca.
Tot d'una que han arribat a la situació s'han trobat un incendi molt desenvolupat i s'ha practicat l'evacuació dels moradors de les vivendes de dalt, que eren 4 vivendes. De les 4 vivendes n'hi havia 2 amb gent de dins i s'han evacuat, que hi havia un adult i 4 menors.
Els bombers estan actuant des de l'exterior, ja que no s'hi pot accedir per dins degut a l'esbocament de les escales. De moment, els danys són estructurals i s'investiguen les causes de l'incendi.
Una desena de treballadors de la canera de Sonreus de Palma han començat avui una vaga per reclamar millores laborals davant una situació que consideren precària.
UGT acusa l'Ajuntament d'imposar uns serveis mínims del 100% que troben absolutament abusius. El responsable de serveis a la comunitat del sindicat, Juan José del Teso, asegura que estan disposats a negociar.
Bueno, las perspectivas son un poco desoladoras, realmente. Hasta estos momentos todavía nadie se ha puesto en contacto con nosotros, ni la empresa ni el ayuntamiento. Los trabajadores están bastante frustrados y enfadados por este poco interés, pero bueno, perspectiva por nuestra parte, la de querer arreglar las cosas y dialogar, que es lo que hace falta, negociar y arreglar la situación.
Comença oficialment la campanya de compra de llibres i material escolar a les Illes. Atenció, perquè la tornada a l'escola serà enguany un 15% més cara que el curs passat.
La despesa mitjana per fill se situa entre els 800 i els 1.200 euros, depenent de si el centre és públic, concertat o privat. Comerciants i famílies asseguren que les vendes ja han començat i que enguany es torna a apostar pels llibres físics i no pels ordinadors.
La Universitat de les Illes fa una crida per aconseguir voluntaris per fer un macrorecompte de persones que no tenen casa i es troben en situació d'exclusió residencial. De moment, aquesta iniciativa compta amb unes 200 persones, però es necessiten 300 més.
El recompte definitiu es farà el pròxim dia 30 de setembre de manera simultània en els municipis de les Illes de més de 20.000 habitants. El coordinador del projecte és David Abril.
El projecte vol complir un poc aquesta doble funció, no? De disposar de dades per prendre les decisions i apuntar cap a les polítiques que s'han de fer, i per l'altre també sensibilitzar la població sobre la complexitat d'aquest problema, que és molt més que un simplement que vivent de cara i no tothom se la pot pagar. Hi ha gent que està vivint en situació molt precària.
Tot això, avui recordem que Menorca està en avís taronja per risc de rissaga. També hem de contar que alguns punts de Mallorca ara mateix tenen el cel carregat i pluges en forma de fang que per la pols en suspensió, una situació que s'allargarà fins a mitjans capvespre. I atenció també per als conductors que circulen en aquesta hora per Palma, perquè alguns semàfors de la ciutat es troben fora de servei i no estan regulant el trànsit. Per tant, amb molta precaució per aquesta incidència que se suma a la pluja. Amb aquest apunt hem arribat a les 3 i 4 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio, els butlletins horaris de l'hora baixa i també